Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez.
Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito.
El passat divendres, l'escriptora Núria Prades va ser la protagonista de l'espai literari de Bassa la Papereria amb la presentació de la seva darrera novel·la, L'aroma del temps, una història que ens endinsirà al glamurós món de la perfumeria. Nosaltres hi vam ser i aquesta és la conversa que vam enregistrar amb ella.
Nos amando nos estamos nosotros.
Doncs ens n'hem anat un dia més fins a l'espai literari de Bassa la Papereria amb una nova presentació avui amb l'escriptora Núria Prades, que ens presenta la seva nova novel·la, L'aroma del temps, on ens endinsarem a l'interessant i desconegut també per molts, al món dels perfums. Núria, benvinguda a Móra d'Ebre una vegada més.
Hola, què tal? Torno a ser aquí.
Contenta d'estar a Bassa la Papereria avui presentant llibre, perquè vas estar amb Miquel Esteve estrenant la seva novel·la també.
Doncs em va fer molta il·lusió, vaig descobrir un entorn nou que més m'encanta. Em vaig sentir molt, molt mimada, molt, molt ben cuidada, i ara, clar, és un plaer perquè ara la criatura és meva. I molt contenta, la veritat, molt contenta.
Vens a presentar L'aroma del temps, una novel·la on ens parles d'una història on coneixerem aquest món, el de la perfumeria, que a mi m'ha seduït moltíssim. Per què el món de la perfumeria? D'on surt la idea de centrar-te en aquest tema?
Normalment són curiositats que tens, no? Vaig estar llegint després de Somnis a mida, que havia parlat d'alta costura i de l'entrada de l'alta costura a Barcelona a través de Santa Eulàlia. Doncs mira, em va caure a les mans un llibre que parlava de com els perfums entraven a França de la mà de Caterina de Medici al segle XVI, i que aleshores doncs, a Florència era com una mica el bressol del perfum i París encara no ho era, i vaig pensar que era una història molt interessant, que no en sabia res. I aleshores, doncs, clar, són coses que et creen molta curiositat, no? I vas llegint, i primer vaig pensar de situar-la al segle XVI, però després em vaig adonar que realment una època molt bonica de la perfumeria és en aquestes primeres dècades del segle XX, perquè Coco Chanel doncs, fa la seva línia perfums i és un canvi bastant, bastant important en el món de la perfumeria.
Descobrirem, no?, en part, aquesta història, la del Chanel número 5, un dels perfums més famosos, podríem dir, de la història.
Va trencar molles, perquè si bé ja s'havia estat estudiant, bueno, des de finals del XIX ja s'havia estat introduint elements químics i molècules químiques en l'elaboració de perfums, realment és que amb Chanel això ja va ser entrar en una altra època, no? I evidentment Chanel, a més Coco, sabia molt, molt, molt com vendre els seus productes i jo crec que per primera vegada doncs, un perfum, sí que és veritat, també hi havia els perfums de Guerlain, però per primera vegada agafa una volada doncs fora de mida, no? I és important aquesta època.
El protagonista de la història, però, és el Pablo Soto, una persona que coneixem de nen, quan es queda orfe i que anem acompanyant a gran part de la seva vida. Què ens pots explicar, per no desvellar tampoc moltes coses, aquells que no l'hagin llegit encara?
Pablo Soto és això, és un nen que es queda orfe de Barcelona, es queda orfe, va viure a Gras amb els seus oncles, i Gras és la capital del perfum, i ell descobreix el seu futur, perquè descobreix que aquell món li agrada i vol ser perfumista. I aquest voler ser perfumista, aquesta ambició, aquest projecte de vida, doncs l'acompanya sempre, fins i tot en els moments més... Pensem que és una persona que viu entre les dues guerres mundials, és a dir, viu de ple, no entra, sinó que viu de ple les dues guerres mundials, i aleshores és un personatge que jo crec que aquest amor, aquesta gran ambició per ser un gran perfumista, el manté com viu, inclús en els moments molt, molt baixos, no? I jo penso que és un lluitador. Per dir-ho amb una paraula, en Pablo és un lluitador.
Com ha estat per tu també endinsar-te en tot aquest món, no? T'ha agradat? T'ha enamorat del món de la perfumeria? Jo crec que sí, pel que es llegeix.
Sí, i m'ho miro diferent. Ara entro en una perfumeria i penso, aviam, un perfum té tres fases, eh? Les notes de sortida, les notes de cor, les notes de no sé què, anem a olorar, que no, jo no tinc gaire olfacte, no sóc com la Coco Chanel, però m'ho miro molt diferent, m'ha enamorat molt. Penso, a més, que tant com, tal com vaig fer amb Somnis a mida, posar aquests mons de glamour en èpoques que són tan, tan, tan crues com aquestes entreguerres i que és com aquest període de guerra com la postguerra espanyola, també ens dona una visió diferent, no?, d'aquests mons. Vull dir, ja no solament el món de la moda, el món dels perfums, sinó posat en un context històric que ens ho fan entendre d'una altra manera.
I també, dèiem, el Pablo Soto és un personatge fictici, és un personatge literari que conviu amb personatges reals com és la Coco Chanel, l'Ernest Beaux també, no? Tot això se nodreixen uns dels altres, no?
Sí. Jo he descobert que en les primeres novel·les que vaig escriure per adults, la primera, La noia de la biblioteca, em feia com molta por aquesta barreja de personatges reals i personatges ficticis. Però ara he descobert que realment és el que tu dius, és la paraula, es nodreixen un dels altres. Els personatges reals entren en una ficció literària i jo, per exemple, Coco me la imagino molt com jo l'he posat en la ficció. Penso que si hagués conegut el Pablo Soto potser haguessin tingut algunes converses com les que tenen a la novel·la. I per una altra banda, els personatges literaris surten com reforçats, no? Els hi dones com una certa veracitat, perquè són veïns d'aquests personatges reals. I he perdut molt la vergonya amb això. Soc una mica poca vergonya amb aquestes barreges, ja.
Aquí tenim un vi que es diu poca vergonya.
Ah, però això, no.
Ja te'l deixarem provar, també.
Segur que és boníssim, no?
El que a mi m'ha agradat molt és la descripció dels paisatges i jo me'n vull anar a la Provença francesa a descobrir aquesta ciutat dels perfums. Com es titula? Gràcies, es diu Gràcies, que jo el francès no el domino gaire. I suposo que la gent ho deu dir, no? que li ha agradat molt aquesta descripció dels paisatges i de les olors també, que són molt importants descriure-les també en una novel·la com aquesta.
El primer que vaig fer a l'hora de documentar-me vaig dir, bé, aviam, Gras és la ciutat dels perfums, anem-hi. I va ser una decisió encertadíssima perquè vaig viure, vaig olorar, vaig visitar les fàbriques de perfum, vaig visitar els petits artesans perfumistes, vaig visitar el Museu del Perfum, vaig passejar i jo crec que la novel·la hauria sigut molt diferent sense aquesta... Sí que ho pots llegir els llibres, sí que tens bibliografia, sí que pots mirar fotografies i vídeos, el que vulguis, però no té color, no? Aleshores, doncs, sempre que es pot, que no sempre pots fer-ho, però aquí la Provença francesa la tenim bastant a prop i vaig agafar uns dies, vaig estar 4 o 5 dies i realment, doncs, va ser una aprenentatge molt... I penso que la novel·la va quedar... És que és un paisatge, és preciós, és preciós. Ja no solament Gràcia, sinó tots els pobles del voltant. Tot i això, quan jo hi vaig anar era maig i encara no estava florit, perquè diuen que al juny. Clar, és allò que arribes i amb la meva ignorància, bueno, i on estan els camps aquells d'espígol de color lila? I la gent em deia, no, això encara no ha arribat. Però és preciós, ja no és per escriure un llibre, és que és un viatge que s'ha de fer.
Tu però acabes portant la novel·la a Barcelona, l'acabes portant a casa amb tota la família Parés també, que també té un pes important en aquesta novel·la.
Tota la segona part, és bastant diferent la primera part de la segona, i jo penso que la segona és més resolutiva, és dir, la vida d'en Pablo, que torna a Barcelona una mica fugint de la Segona Guerra Mundial, de coses que li han passat, però també una mica per retrobar-se, no? Perquè no deixa de ser un noi que allà a Barcelona té enterrats els pares, té el seu passat, i torno a Barcelona perquè m'agrada molt situar les meves novel·les en un context que jo conec, que és casa meva.
Núria, anem acabant perquè la gent el que ha de fer és llegir-se aquest llibre, però ens deies abans de ficar el micro, no?, que estem tenint bones notícies, que anem a per la tercera i a més que arriba en un altre idioma també.
Sí. Bueno, Somnis a mida ha estat traduït a 13 llengües estrangeres i bueno, quan tens un nou projecte literari doncs penses, bueno, això ja no et tornarà a passar perquè això són coses que passen. I avui, tot just va fer ahir un mes, el dia 15 de febrer va sortir la novel·la i avui, doncs, aquesta setmana m'han donat dues grans notícies. Primer, tercera edició ja en català i segon, que avui ens han fet ja una oferta a la mateixa editorial Random en alemany, Penguin Random Alemanya, ha comprat la novel·la en alemany, no? I, bueno, dius, no sé si passarà el mateix o no, però estic molt contenta. contenta. Això va bé, va bé.
Nosaltres et felicitem, repeteixo una altra vegada més que m'ha agradat molt la novel·la i recomanem als lectors que la llegeixin, que gaudiran moltíssim d'aquesta aroma del temps. Gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso romance.